Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
És dilluns, és 4 de setembre, iniciem el recorregut informatiu amb els titulars, amb Tanit Casado. Tanit, bon dia.
Bon dia, Emili.
I també avui amb l'Andrea Medina. Andrea, bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Comencem. Les llistes de desocupats han augmentat aquest agost en 10.000 persones a Catalunya i en 46.400 al conjunt d'Espanya.
El total d'aturats és ara de gairebé 400.000 a Catalunya, uns 50.000 menys que fa un any, i prop de 3,4 milions a tot l'Estat. Les dades coincideixen amb la presentació de l'informe de la UGT Catalunya, en què es denuncien les conseqüències negatives de l'alta temporalitat que hi ha al país i també a la comarca.
En parlem avui amb el secretari comarcal de la UGT Maresme, amb Lluís Torrents. Més coses, l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Calella instal·larà de nou les càmeres de seguretat i regulació del trànsit que hi havia en diferents carrers de la ciutat i que ara han estat objecte d'actes vandàlics.
Segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent, el consistori reposarà durant els propers dies les dues càmeres que hi havia als carrers Sant Joan i Sant Josep amb la confluència de Bruguera i la del carrer Barcelona. Segons ell, es tracta d'una bretolada que costarà als contribuents entre 6.000 i 7.000 euros.
El Departament d'Ensenyament ha donat a conèixer el calendari escolar pel curs 2017-2018.
El dimarts 12 de setembre es donarà l'inici a les classes del segon cicle d'educació infantil, educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per l'accés a aquests cicles. En el cas de l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella, el curs començarà el 28 de setembre. Demà s'acaba el període de prescripcions.
Canvis a l'Assemblea del Consell Parroquial de Calella.
Carme Horta, Guillem Torné i Francesc Coll han estat escollits com a representants del Consell Parroquial. Mossèn Cinto celebra l'alta participació a la votació i l'atribueix a la corresponsabilitat de la parròquia.
I unes 250 persones han participat aquest cap de setmana en la que ha estat la 27a trobada de puntaires.
Ahir diumenge al Passeig Manuel Puigvert va tenir lloc la 27a trobada de puntaires de Calella. Estava organitzada Amics i Amigues Puntaires de la cooperativa L'Amistat amb el suport de l'Ajuntament de Calella.
I avui hem de parlar del creixement que s'ha produït de l'atur el mes passat. Segons el Ministeri de Treball, les llistes de desocupats que s'han donat a conèixer aquest matí han augmentat el mes passat, a l'agost, en 10.000 persones a Catalunya i en 46.400 al conjunt d'Espanya. Això fa que el total d'aturats sigui de gairebé 400.000 a Catalunya, uns 50.000 menys que fa un any i prop de 3,4 milions, en aquest cas, a tot l'Estat. De fet, també parlem de la UGT de Catalunya, que ha presentat recentment l'informe Evolució de la contractació temporal a Catalunya 2008-2016. La contractació temporal en els darrers 8 anys a Catalunya s'ha incrementat d'un 24,5% i els contractes temporals de durada igual o inferior a un mes un 70,4%. Xifres que tot seguit analitzem i que mirem amb el secretari comarcal de la UGT al Maresme, amb en Lluís Torrents. Lluís, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Primer de tot, i l'actualitat ens fa parlar d'aquestes dades de l'atur que s'han donat a conèixer aquest matí, al llarg del matí. Dades negatives, oi, Lluís?
Sí, són dades negatives, a més, amb tots tres conceptes. Augmenta l'atur, cau la contractació i cau l'afiliació a la Seguretat Social. Això deixa patent, un cop més, no és la primera vegada, la situació d'estacionalitat del nostre mercat de treball i la precarietat del mateix en relació als contractes temporals.
Que de fet és una mica el que vosaltres també continueu insistint i denunciant a través d'un informe que heu presentat a finals de la setmana passada de l'evolució de la contractació temporal en uns anys que són clau, no? El 2008-2016, que són els anys també que contemplen aquesta crisi econòmica.
Correcte. De fet, hi ha dos elements que són tremendament preocupants. Un és aquest augment, aquesta precarització del mercat de treball, aquest augment de la temporalitat. Pensem, si situem una dada no tan recent, encara no les tinc, però del mes de juny, a nivell de la comarca, per generar 5.000 llocs de treball, fan falta més de 31.000 contractes. Això vol dir que sortim a una mitja elevadíssima del número de contractes temporals per cada lloc de treball. En concret, això ens puja una temporalitat del 83% de la contractació. Això és moltíssim, i més per una comarca castigada per l'atur com és la nostra. L'altra dada, una és la temporalitat, l'altra dada molt preocupant és que ens trobem ara mateix que el 40,37%, el 40 i escaig per cent dels aturats que estan registrats continuen sense rebre prestacions per desocupació, ni contributives ni assistencials, i que el quasi 70%, 68,5%, dels aturats que estan registrats té uns ingressos inferiors als 426 euros o no cobren res. I això és tremendament preocupant només de pensar com pot una persona o una família sobreviure amb uns ingressos inferiors a 426 euros mensuals.
Mm-hmm. De fet, vosaltres, l'informe que heu presentat, ara ho dèiem també a la portada, parleu d'una xifra, 70,4% dels contractes temporals que duren un mes o menys.
Correcte.
Això distorsiona el mercat laboral?
Sí, totalment. De fet, és el que parlàvem abans, no? Per cada lloc de treball tenim una infinitat de contractació que totes juntes cobreixen un lloc de treball. Però això vol dir que són moltes persones que no tenen un empleo, una estabilitat en l'ocupació, que no tenen uns ingressos suficients. Aquests contractes de menys d'un mes i moltes vegades de menys d'un dia, són contractes d'hores en moltes ocasions, realment no poden garantir ni les perspectives de futur, ni el dia a dia, ni la quotidianitat del dia a dia, de les necessitats del dia a dia per cap de les persones treballadores que es troben en aquesta situació, que són moltíssimes.
Com són les dades, Lluïsa, respecte a Calella o al Maresme? Quina tendència tenen dintre d'aquest informe?
La veritat és que no ens situem amb grans diferències de lo que és a nivell general en Catalunya. La temporalitat que nosaltres tenim és una temporalitat que algú podria pensar que, donat el mercat de treball, sobretot principalment serveis turístics, que ha estat el més colpejat per l'atur, per l'estacionalitat, la temporalitat tindria que estar molt diferenciada en negatiu, i ens trobem aproximadament, una miqueta més alts, però aproximadament en el nivell de temporalitat de Catalunya. Això no vol dir que no sigui preocupant. Si ho és preocupant a nivell de Catalunya, ho és preocupant a nivell local de la població. El mantenir una tassa d'atur del 14% que hi ha a la localitat, doncs és un luxe que no es podem permetre. Hi havia fins fa poc una idea, no?, de que la comarca teníem una part, la comarca sud del Maresme, que era la part més pobra, més dormitori, més de feines industrials, no? I la part nord, que era la part més rica, la part on estava més centrada en els serveis, en el turisme, i la veritat és que els indicadors ens diuen tot el contrari. El producte, la renta per càpita del Maresme sud és molt superior a la renta per càpita del Maresme nord. Per tant, si nosaltres tenim que parlar d'un desequilibri, és un desequilibri en negatiu de la part nord de la comarca en relació a la sud. Això ens porta a una última reflexió, que és aquelles polítiques derivades de les administracions, tant locals com d'un àmbit superior, tenen que estar orientades a buscar aquest equilibri. És a dir, hem de fer més força en aconseguir una activitat econòmica que ens incrementi la renta per càpita en el Maresme Nord i ens l'equilibri amb la que tenim en el Maresme Sud.
També a l'informe que heu presentat parleu de les ETT i la contractació que s'està incrementant, dieu, de manera alarmant.
Sí, és una pràctica que va començar el seu dia amb les ETT. Avui s'ha empitjorat amb les empreses multiserveis o també denominades de serveis integrals, i el que fa aquesta pràctica de contractació és precaritzar encara més el mercat de treball. Les ETTs i les empreses de multiserveis el que fan és buscar aquells perfils que s'adapten més a combregar amb unes condicions pèssimes de treball. És a dir, les persones més necessitades són les que recull i les ETTs i les empreses multiserveis per poder apretar més en les seves condicions laborals. Tenim treballs que amb el conveni col·lectiu del sector en una empresa fent el mateix amb la mateixa categoria estan cobrant 3 vegades més que la persona que fa el mateix amb la mateixa categoria i les mateixes funcions en la mateixa empresa, però que prové d'una ETT o d'una empresa multiserveis. Uh-huh. Això precaritza el mercat de treball i empobreix encara més les remuneracions dels treballadors.
Uh-huh. I ja per acabar, avui parlem amb en Lluís Torrents, que és el secretari comarcal de la UGT al Maresme. Lluís, en aquest informe, com deia per acabar, el que demaneu davant de tota aquesta situació que ara ens expliques és que es deroguin les reformes laborals i que s'estimulin mesures actives per crear llocs de feina que siguin estables i de qualitat.
Correcte. Nosaltres creiem que la sortida de la crisi no pot beneficiar, igual que s'han beneficiat durant la mateixa crisi, als grans capitals, als fons d'inversió, als bancs. La sortida de la crisi ha de beneficiar també aquelles persones que són les que l'han patida, que són el conjunt de treballadors i treballadores, el petit botiguer, l'empresari que té la microempresa. Aquests s'han de beneficiar de la sortida de la crisi, d'una forma o una altra. Per això nosaltres demanem la derogació immediata de les reformes laborals, demanem també impulsar mesures actives per la creació d'ocupació estable i de qualitat, tal com deies, acabar amb els baixos salaris, hem de començar a recuperar, tenir la recuperació salarial en tant que sortim de la crisi, i també demanem que es persegueixi el frau en la utilització de la contractació temporal, que té conseqüències econòmiques desastroses per a la nostra societat.
Lluís Torrents, ell és el secretari comarcal de la UGT al Maresme. Gràcies avui per haver-nos acompanyat a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
4 minuts i arribem a 3:15. L'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Calella instal·larà de nou les càmeres de seguretat i regulació del trànsit que hi havia en diferents carrers de la ciutat i que han estat objecte d'actes vandàlics.
Segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent, el consistori reposarà durant els propers dies les 2 càmeres que hi havia als carrers Sant Joan i Sant Josep amb la confluència de Bruguera i la del carrer Barcelona. Segons ell, es tracta d'una bretolada que costarà als contribuents entre 6.000 i 7.000 euros.
No les han fet malbé, tampoc les hem trobat, però vull dir que no és un robatori per aprofitar-les per fer una altra cosa, sinó que és una bretolada, vull dir, és per trencar-les. I el que vam detectar va ser una setmana, van arrencar la càmera que hi ha entre de Sant Josep a Bruguera i la que hi ha a Sant Joan en Bruguera, i la setmana següent la del carrer Barcelona. Són aquestes 3 càmeres les que hem de reposar perquè les van arrencar.
Fa 2 setmanes van robar les càmeres dels carrers Sant Joan i Sant Josep amb la confluència de Bruguera, i la setmana passada va desaparèixer la del carrer Barcelona. Segons ha explicat Albert Torrent, les que s'instal·lin ara seran antivandàliques per evitar nous robatoris.
Més coses, el Departament d'Ensenyament ha donat a conèixer ja el calendari escolar pel curs 2017-2018.
El dimarts 12 de setembre es donarà l'inici a les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, la secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles. En el cas de l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre. A més, no més tard del 19 de setembre de 2017, es donarà l'inici a les classes als cicles de grau superior, de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. El curs de formació específic per l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial i els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults. El 28 de setembre comença el curs a l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella. Enguany, l'oferta de rus i alemany és idèntica al curs passat. I la novetat és que es completa tot l'ensenyament d'anglès amb tots els cursos. Joaquim Mansió, director de l'Escola Oficial d'Idiomes, parla de les novetats d'enguany.
Doncs mira, en principi tenim la mateixa formació que l'any passat d'alemany i de rus, és a dir, que de rus tenim primer curs, segon curs, també oferirem un monogràfic de tercer, i d'alemany tenim els 3 nivells de bàsic intermedi, primer, segon i tercer, i d'anglès la novetat és que tenim tota ja, tota l'oferta formativa completa, és a dir, que tenim fins al nivell de C1, primer, segon, tercer, quart, cinquè i C1, que és la novetat.
Demà, dia 5 de setembre, s'acaba el període per fer la preinscripció a l'Escola Oficial d'Idiomes.
I el calendari escolar marca del 23 de desembre fins al 7 de gener el període de vacances de Nadal, del 24 de març al 2 d'abril les vacances de Setmana Santa i del 22 de juny la fi de les classes a tots els centres. Les proves extraordinàries de l'ESO, de primer de batxillerat i dels cursos de formació específics d'accés als cicles es faran del 3 al 5 de setembre. Pels cicles i el segon curs de batxillerat, les proves extraordinàries es faran el mes de juny després de les proves ordinàries. I fa 10 dies que es va perdre el rastre de Marc Hernández, de 23 anys i veí d'Arenys Amunt, i de Paula Mas, de 21 i veïna de Cabrils, a prop del pantà de Susqueda. Els equips de rescat centren els seus esforços a l'embassament.
Recordem que els dos joves van desaparèixer el dijous 24 mentre es dirigien al pantà de Susqueda, a la Selva. Des de llavors no se'n sap res de la parella. Divendres, els equips de rescat de la Guàrdia Civil, bombers i Mossos d'Esquadra van rastrejar una superfície de 150 metres quadrats del pantà de Susqueda, on un gos especialitzat en entorns aquàtics va detectar el dijous un possible rastre de la parella. En aquesta zona hi ha una profunditat de 35 metres. A la vegada es fan batudes a peu amb persones que es coneixen la zona, com són caçadors, excursionistes o voluntaris d'ADF. En total hi participen unes 120 persones. Els esforços se centren sobretot a resseguir el camí que porta fins al lloc on van trobar el cotxe de la parella enfonsat. A causa de la gran afluència de gent per ajudar els equips d'emergència a buscar els dos joves, els bombers s'han vist obligats a dir per les xarxes socials que per motius operatius i de seguretat no calen més voluntaris.
I què és el que sabem fins ara de tota aquesta qüestió? Doncs que els dos joves viatjaven en un Opel Zafira de color blau que van trobar dimarts a 6 metres de profunditat amb una pedra sobre els pedals. A l'interior del vehicle s'hi van trobar les carteres de la parella, una nota personal de la noia i també un matalàs col·locat a la part del darrere del monovolum, que tenia els seients del conductor i l'acompanyant tirats endavant per deixar espai per dormir, tal i com informava el diari Ara. La troballa del cotxe i el fet que no trobessin ningú a l'interior va fer que els Mossos obrissin totes les hipòtesis possibles. Fins i tot el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ens explicava als mitjans de comunicació que el cotxe no va caure per accident, sinó que algú el va empènyer i, per tant, no es pot descartar res, tot i que en aquests moments fa pensar que la parella no va desaparèixer de manera voluntària. Des que es va fer la denúncia, el dissabte 26, el 26 d'agost, els equips de rescat han estat pentinant la zona per terra, per aigua i també per aire. El mateix dilluns, una jove va trobar el caiac de la parella amb unes pedres de grans dimensions al centre de l'embarcació. Els Mossos, però, no han confirmat aquesta informació. Dimarts al vespre, els Mossos d'Esquadra van fer pública també una fotografia dels joves entrant en una entitat bancària o similar amb la intenció de que si algú en té informació que es posés en contacte directament amb el 112. Al llarg d'aquest cap de setmana també han seguit amb el dispositiu de recerca dels joves per terra i aigua que donaven per tancat ahir al vespre. A les dotacions de les unitats subaquàtiques dels Mossos d'Esquadra i bombers s'hi afegien també els GAES de la Guàrdia Civil, tant les unitats de Girona com de Barcelona, i a banda hi treballen 4 dotacions terrestres dels bombers, 2 dotacions del grup d'actuacions especials, el subaquàtic, un helicòpter amb els GAE de muntanya i diverses unitats de Mossos d'Esquadra i una dotació de muntanya i també una de canina.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Canvis al Consell Parroquial.
Carme Horta, Guillem Torner i Francesc Coll han estat escollits com a representants del Consell Parroquial. Mossèn Cinto celebra l'alta participació a la votació i l'atribueix a la corresponsabilitat de la parròquia.
L'assemblea parroquial, doncs, a les misses d'un cap de setmana, doncs, tenim 4, entre el dissabte i el diumenge, doncs, que hi hagi uns candidats i que es voti, que és el que vam fer aquest cap de setmana. Hi havia 7 candidats i d'aquests, doncs, van sortir 3 escollits, vull dir, va haver-hi molta participació i va ser un signe de corresponsabilitat de tothom de la parròquia.
D'entre els 7 candidats al Consell, els més votats van ser Carme Horta, que va aconseguir 122 vots, Guillem Torner amb 105 vots i Ferran Coll amb 94 vots. Carme Horta s'ocuparà de l'ús de la capella de Sant Quirze i Santa Julita, a més de continuar amb la seva tasca de catequista. Francesc Coll ajudarà en la reformulació del missatge cristià i Guillem Torner continuarà treballant en la manutenció de la parròquia. A més, està estudiant la reforma del campanar per tal que sigui obert al públic.
Ara estem parlant amb l'Ajuntament, doncs, la possibilitat de poder fer tot l'interior del campanar, rehabilitar-lo perquè pugui ser, doncs, accessible al públic en general.
I aquest cap de setmana tindrà lloc una votació també a l'Església dels Frares per tal d'escollir el representant de la seva comunitat. Totes les persones catòliques de Calella que hi assisteixin a l'Eucaristia tindran dret a vot. Recordem que el Consell Parroquial és l'òrgan que analitza i també que debat els principals temes de l'activitat de la parròquia. I unes 250 persones van participar a la que ha estat la 27a trobada de puntaires. Ahir diumenge es va fer el passeig Manuel Puigvert i va tenir lloc, com us expliquem, aquesta 27a trobada de puntaires. Estava organitzada per amics i amigues puntaires de la cooperativa L'Amistat amb el suport de l'Ajuntament.
A la trobada hi van assistir 250 persones i, tot i que és una xifra bastant important, cada any hi ha un decreixement més notori de participants. Carme Horta és la coordinadora de la trobada i portaveu del grup de puntaires.
Cada any venen moltes puntaires, però cada vegada va menys això. Les persones se van fent grans, de jovent no n'hi ha gaires que facin punta, i aquest any, per exemple, són 100 puntaires menys que l'any passat. Degut a que les persones es fan grans i ja no van pels pobles rondant-la. Vull dir, no és aquí a Calella sola que ens hi trobem, sinó és a totes les trobades de puntaires que es fan. Al principi érem, si jo podia... A 500, ja a 600 persones havíem sigut, moltes.
Gràcies a les donacions de botigues i de col·laboradors, durant la trobada es va fer el sorteig d'una panera entre totes les persones que estaven fent punta de coixí. També es va donar un regal especial a la dona i a l'home de més edat i també a la nena més petita que hi participava.
57.9 FM. Tenies Grup, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Tenies Grup. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
I dels esports comencem parlant de futbol. El club de futbol Calella ha perdut els tres primers punts de la Lliga davant del Poble Sec. Tot i ser superiors, els calellencs han perdut, han acabat perdent per 2-0.
Tres jugadors de l'equip local eren de baixa per estar sancionats en el partit de la Copa Catalunya al final de la temporada passada. I d'altres encara estan treballant en la temporada d'estiu. Tres juvenils van debutar amb el primer equip.
I el nedador canatenc Àlex Castejón i la nedadora Laura Torres del Club Natació Calella han estat els primers a travessar la meta de la prova més llarga, la de 2.000 metres, de la que ha estat la 30a travessia a la platja de Calella.
En la prova dels 1.000 metres, els guanyadors van ser Aleix Blanes, del Club Natació Piera, i Núria Vilardebó, del Club Natació Calella. Enguany, la cursa s'ha canviat en trams de 1.000 metres i 500 metres per fer-ho més visible. Raül Claramunt, president del Club Natació Calella, valora molt positivament la travessia.
Estem molt contents perquè el resultat de la travessia va ser molt bo, molt satisfactori. Els comentaris que ens han arribat, en general, tant de participants com de públic, doncs són molt positius. Va haver-hi molta diversió. Just abans de la travessia vam fer un escalfament dirigit per una monitora del gimnàs del Club Natació Calella amb música. Després, bueno, va haver-hi les dues travessies, la de 1.000 i la de 2.000 metres, i va acabar amb un esmorzar botifarrada popular que va agradar molt. O sigui que el resultat, molt satisfactori i supercontents.
Durant l'entrega de premis, Claramunt va anunciar que el nedador canatenc, Àlex Castejón, s'incorpora de nou al Club Natació Calella. El nedador, que porta un palmarès de més de 20 títols nacionals en 18 anys.
En el temps d'estiu d'avui descobrirem què és el que fan els joves amb el temps lliure que els proporciona precisament aquests mesos de l'estiu. A la redacció de Ràdio Calella Televisió en tenim molt de joves, però nosaltres avui el que fem de nit és sortir al carrer i preguntar als joves què és el que fan, no?
Exacte. Per aquest motiu, la nostra reportera Laura Vilalta ha sortit al carrer a preguntar i a informar-se. I això és el que li han dit.
Amb l'inici de l'estiu també s'inicia el període de vacances escolars. Els joves, al no haver d'anar a l'escola i disposar de temps lliure, dediquen el seu temps a realitzar diverses activitats. Avui, a temps d'estiu, anem a saber a què dediquen el seu temps els adolescents. Música. fas durant l'estiu?
Doncs a l'estiu vaig a la platja, quedo amb els amics, vaig al gimnàs i per les tardes, tres dies a la setmana, entreno a bàsquet.
Doncs vaig a la platja, quedo amb els amics, faig treball de cerca, estudio també uns altres idiomes i poca cosa més.
Durant l'estiu, bàsicament, és entreno pel matí, de dilluns a divendres, i també per la tarda entreno de dilluns a divendres, també.
Durant l'estiu estic fent pràctiques en un hotel, estic fent d'animadora, i també estic fent el treball de recerca perquè així l'aprofito per avançar i bueno, i doncs coses pendents que no he pogut fer durant el curs perquè estava doncs estudiant i bueno, i fent classes i això, i això. Vas a algun casal, esplai o club?
Sí, vaig a la Creu Groga i a la tarda amb el Club Bàsquet Calella al pavelló.
No.
Bueno, vaig al gimnàs cada matí i a la tarda vaig variant entre entrenos de bàsquet o entrenos d'atletisme.
No. Treballes?
No, perquè no tinc temps, però sí que m'ho havia proposat.
Sí, treballo a l'Hotel Espanya com a animació i durant un mes vaig fent pràctiques per a l'escola.
Volia treballar el cap de setmana, però la meva família no em va deixar perquè deia que seria massa i no treballo.
Bueno, més que treballar, estic fent pràctiques en un hotel perquè forma part d'una assignatura de l'escola. Estudies alguna cosa que no puguis estudiar durant el curs?
No, bueno, estudio anglès, però que és com una mena d'ampliació, però també ho faig durant el curs. Però...
No.
Bueno, faig ampliació d'anglès, però crec que durant el curs no ho podem fer perquè és un anglès tipus més americà que britànic, que és el que fan aquí, però no més anglès.
No. Llegeixes durant les vacances d'estiu?
No.
No.
Quan tinc temps, sí, llegeixo algun còmic, però poc.
Sí, aprofito per llegir alguns llibres que durant el curs no he tingut temps, perquè, bueno, tinc molta més estona i això. Sols sortir de nit durant la setmana o només els caps de setmana?
Normalment els caps de setmana, però si hi ha alguna festa que és d'entre setmana, doncs sí, va.
Doncs els caps de setmana sí que surto, perquè entre setmana treballo, així que doncs, normalment surto els dissabtes i els divendres.
Només els caps de setmana, perquè no tinc temps tots els altres dies perquè m'aixeco aviat, i en general els caps de setmana.
Durant la setmana no, perquè treballo, i els caps de setmana sí que aprofito per quedar amb els amics i sortir i això. Què és el que més t'agrada de l'estiu?
Doncs el que més m'agrada de l'estiu és el temps lliure, temps per tu i per poder fer el que més t'agrada i el que vulguis.
Doncs quedar amb els amics, que em puc anar a dormir més tard, que no tinc horaris, que puc fer el que vulgui.
Que per molt que faci unes coses no tens uns horaris tan definits, pots anar amb calma, estàs amb la família, te'n vas a vacances, tot en general de l'estiu.
Doncs quedar amb els amics i aprofitar per fer coses que t'han quedat pendents durant el curs. I també m'agrada molt que no saps el dia que vivim, perquè pierdes la noció del tiempo. I ja està, bàsicament això. Fer les coses que no has pogut fer durant el curs.
Gràcies per aquest nou temps d'estiu. Tanit i Andrea, fins demà.
Fins demà.
Demà ens hi tornem a posar.
I tant.
I ara el temps. Previsió meteorològica que ens acosta en Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Molt bon dia. Comencem aquesta nova setmana i ho fem parlant d'aquestes precipitacions minces que aquesta darrera nit han afectat la comarca entre 1 i 2 litres per metre quadrat aquí al Maresme. Encara al llarg d'aquest matí es pot escapar alguna gota, creiem que poca cosa, però amb una clara tendència a partir del migdia obrir-se grans clarianes i, de fet, aquesta tarda l'ambient serà completament assolellat, amb uns vents que en conjunt seran fluixos i que bufaran de component variable amb una situació marítima doncs força tranquil·la, tot i que aquesta tarda hi haurà petites àrees de maró, sobretot cap a la costa del Maresme Sud. Pel que fa a la previsió de cara demà, tot apunta que tindrem un temps que continuarà dominat pel sol, a l'espera que dimecres els xàfecs i les tempestes puguin sovintejar durant la tarda.
Fins aquí l'Info Migdia d'avui dilluns 4 de setembre. Més informació local a partir de les 6 al butlletí de notícies i de manera més extensa a partir de 7:45 a l'Info Vespre amb Anna Alegre. A partir d'ara, a partir de les 2 de la tarda, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella.